Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Mapamundi, el podcast d'actualitat internacional de Catalunya Ràdio, amb Quim Olivares.
Soc Jaume Oller, soc metge. Jo vaig treballar als Estats Units durant 10 anys i amb unes vacances vaig anar a Haití i vaig quedar tan impactat que vaig dir, allà tinc que treballar. I allà hi vaig anar tornant i fins que un cop m'hi vaig quedar 5 o 6 anys. I des d'aleshores vaig fundar una associació d'amics i coneguts que m'ajuden amb diners i vam canviar diversos programes en el mateix hospital on jo treballava.
De quins anys estem parlant, doctor Oller?
Estem parlant, el primer cop que jo hi vaig anar, l'any 81-82. Després jo estava a Mali i de Mali vaig acabar la feina al final dels 80, doncs dels 80 fins als 95 i vaig estar 4 o 5 anys. I després, des d'aleshores, ja et dic, visites esporàdiques.
Ara som aquí a la carretera de les Aigües amb una vista excepcional de Barcelona. Exacte. Que no fa pensar en Haití, precisament. No? Perquè, clar, Haití, quan pensem en Haití, jo m'he apuntat aquí una sèrie de coses, dictadura, corrupció, terratrèmols, fam, epidèmies, inseguretat, insalubritat, bandes armades, inestabilitat crònica. Me'n deixo alguna?
Bueno, dir-te que abans no era així. O sigui, tampoc era un país ric, però aquest problema d'inestabilitat i d'inseguretat no existia. Hi havia un dictador molt cruel, molt bèstia, però si tu no t'hi ficaves, doncs podies fer més o menys la teva. Això d'anar per carretera i esperar-te quatre tios que t'esperen amb pistoles i metralletes, això no passava.
No passava. Perquè no. Vostè, quan hi va anar, hi havia el Duvalier encara.
Hi havia el Duvalier, i tant que sí. Sí, sí.
El fill, no? Suposo, ja.
Hi havia el fill.
Creu que els haitians tenen una capacitat de supervivència extraordinària?
Sí, sí, malauradament, sí.
Perquè riu, perquè si no...
Sí, sí, ja no hi serien, sí, sí, extraordinària. En les pitjors condicions i a més, aquesta capacitat de viure i reviure i un sentit de l'humor molt especial. Si tu els demanes, bueno, com estàs? Diu, mla, mla vol dir estic aquí. Que vol dir... I és tot un rècord, és tot una experiència que avui et pugui dir. O si no, també et diuen papi mal. Papi mal vol dir no estic pitjor.
Aquests dies, llegint articles de premsa, hi havia un col·lega periodista que deia Haití és un pacient ferit que no acaba de recuperar-se. Vostè com a metge hi coincidiria amb això?
A vegades penso potser és irrecuperable. Té tants factors en contra que és molt difícil, és molt difícil. Un dels primers problemes són els haitians mateixos, el grau de corrupció que hi ha. Esclar, quan hi va el terratrèmol, deien, estic a reconstruir el país. I deien, però com pots reconstruir un país que no s'ha construït mai? Sobre què podem reconstruir un país? No? Jo crec que una de les grans desgràcies que va tenir és que van fer una lluita de rebel·lió, d'alliberació, i la van guanyar, quan no tenien res. No tenien cap mena d'institució, no sabien res, no sabien manar-se, era tot una colla de tribus d'origen de l'esclavitud que havien portat en vaixell des d'Àfrica, que no s'entenien ni les mateixes llengues. O sigui, tu imagina't deixar una sèrie, milions de persones allà en una illa que no coneixen, que parlen diferents llengues, que no hi ha un sistema de res, de justícia, de seguretat, deixa'ls sols. És terrible, no? A més, hi havia un problema molt important, jo crec. Quan els països que manaven, Holanda, França, Anglaterra, Espanya, van veure aquella colla de quatre negres que de cop s'independitzen, s'acolloneixen. Diu, hòstia, això ens pot passar a nosaltres, perquè tenien tota una sèrie d'illes que eren seves, no? I aleshores el bloquegen. Primer, li fan pagar una multa extraordinària, que es van passar anys i anys i anys pagant, que jo no entenc quina era la base de pagar una multa, que es lliberen i s'independitzen. I per què tenim que pagar una multa? I després els hi fan un bloqueig, com van fer a Cuba, els americans, perquè no fos cas que això... que no cunda l'exemple, entens? Això va ser el naixement del país, imagina't. I el problema, també un altre problema, és que jo crec que l'ajuda, que es mereixen ajuda, però l'ajuda està sempre molt mal enfocada. Jo ara podria posar un exemple, no diré l'ONG, perquè és una ONG molt important i que jo crec que també fa una bona feina, però van venir, es van fer la foto, evidentment, i ja teníem muntat uns sistemes amb unes tendes locals d'alimentar els nens, que n'hi havia cents, mils. Pues ells volien fer-ho ells, van desfer tot això que havien fet els locals per ells fer-ho i fer-se la foto. Ho fan un any, ho fan dos anys, surt la foto en el cartell i en els diaris i se'n van. I ara què? Ara estem pitjor que abans. Han fet malbé totes les ensenyances que podien haver adquirit els locals. Bueno, per dir-te, i això passa una vegada i una altra i una altra i una altra. Vaig treballar en un hospital d'un metge americà, riquíssim, d'una d'aquestes famílies, i ell als 40-50 anys va veure la llum i va dir, què faig jo amb tants calés? Va mirar el lloc més necessari i va anar allà a muntar el seu hospital. I aquest hospital fa més de 60 anys que dura. I dura per què? Perquè ho ha fet amb respecte amb els locals. Hi ha hagut 30.000 revolucions, jo n'he viscut alguna, que teníem a davant de la porta de l'hospital, tot allà, gent de gent, amb pals i bueno, una cosa, que volien l'hospital. Allà crits, aquí durem dos dies, ens tallaran el cap a tots els blancs d'entrada. I ell, amb molts nassos, va sortir a la porta principal i els va dir, mira, aquesta és la clau, si voleu aquí teniu l'hospital, jo l'he fet per vosaltres, si el voleu, us el quedeu. I es van parar i no van entrar i no va passar res. Per què? Perquè hi havia un respecte, eh? Això estava a l'aire, que sabien, entens? Que no s'havia imposat mai res, que no era l'hospital dels americans, era l'hospital dels haitians.
I aquests locals, els haitians, han perdut l'esperança en el futur? O perquè, clar, ve una desgràcia i quan estan mig recuperats en ve una altra, ja sigui desgràcies naturals, però després venen conflictes polítics, cops d'estat...
Jo crec que els haitians tenen una capacitat de supervivència infinita. Potser és que ja hi ha hagut una selecció natural. També tenen una cosa que es té que dir creativa, que és extraordinària i que a mi em fascina. I els haitians et fan coses amb el que sigui, amb el que sigui. Que jo crec que també aquesta mena d'art és un cant a la vida, és una manera de sobreviure, no?
Jo sé que vostè curava pacients o cura pacients i clar, curar un país és una altra cosa, però si haguéssim de començar per algun lloc per curar Haití, què s'hauria de fer?
Bueno, una de les primeres coses és menjar i sanitat, crear una petita estructura i que vagi creixent de mica en mica, però plena d'haitians, supervisats i apoyats, però jo sóc molt enemic de les coses grans. Titati, que diuen en haitià, diuen tip-tap-ti, oiseau feni. De mica en mica, l'ocell, oiseau, perquè sempre hi ha paraules franceses en el creol, oiseau feni, fa el niu. Perquè, a més, una altra cosa, crees enveges. En llocs que hi ha tantes desigualtats, si vens tu, de rei del mambo, crees unes enveges terribles. Ara em ve el cas d'un que també va anar a un poble d'Haití a la costa. No, aquests pobres pescadors els hi va regalar un forabord. Bueno, què passava? Els pescadors que anaven allà al rem i pescant aquí, les rens, no sé què, el del forabord se'ls importava tot el peix. M'entens? Què va passar? Es van carregar el forabord. No. Tu no t'ho creuries? Com és possible? Doncs pues sí. És això, això és l'enveja. I de casos d'aquests, si ordeno el cap...
En sortirien molts.
En sortirien molts, però moltíssims. Moltíssims.
Bé, doctor, li agraeixo que m'hagi rebut aquí a casa seva i desitjo tota la salut del món per continuar lluitant pels haitians i pels altres que necessiten. Perquè vostè es deu oferir, m'imagino, quan està aquí a Barcelona i alguns es queixen de coses mundanes quan no deu comparar amb el que ha viscut a Haití. Es posa nerviós o no quan sent aquesta...
Molt, molt. Jo quan vaig als dinars, aquests familiars que es discuteixen unes... Jo dic, poca gana, poca gana. No, perquè estan buscant un canguro pel gos. Arribar aquí em posa molt nerviós. Jo quan vaig arribar una de les vegades, recordo que vaig anar a comprar verdura, en el mercat aquí de Sarrià, que és caríssim. I els tomàquets, no sé si valien un euro cada tomàquet. Dic, vostè veu el que... No, però què es pensa vostè? Dic, no, ho sento, però és que vinc d'Haití, esclar, un tomàquet, un euro, em sembla. A qui ens agrada menjar bé? Així mateix. No hi he tornat mai més en aquest... A qui ens agrada menjar bé?
Doctor, bé. Gràcies i molta salut.
Esperem.
De la tranquil·litat d'aquí a la carretera de les Aigües, amb una vista que es veu de Barcelona impressionant, tornaré cap al centre de la ciutat. He quedat al Gòtic amb una dona que també ha viscut molts anys a Haití.
Doncs jo sóc la Rita Pijoan, sóc metgessa psiquiatra, ara ja jubilada. He viscut uns quants anys a Haití. He escrit un llibre que es diu Diaris Haitians, que és un primer període del 1986 al 2003, i ara n'he escrit un segon, que es diu Camins de travessia, i és quan ja vaig deixar en Haití des del 2003 fins al 2013, i que ja em jubilo. O sigui, aquest és el meu periple.
Molt bé, ens ha citat el bar Haití, que jo desconeixia, que és el carrer Jaume I de Barcelona, però feia molt de xivarri, eh? Però el nom de Bar Haití realment té relació amb Haití?
Sí, ho he preguntat al seu propietari actual, que és el fill del propietari que jo havia conegut. S'havien quedat aquest bar, que ja portava aquest rètol, perquè era en honor del cafè haitià, i l'han conservat, i realment és un lloc d'aquests que es conserven a Barcelona que val la pena visitar.
En el teu llibre parles d'intervencions militars, de guerres, de cops d'estat, d'estats de setge, d'embargaments, de vagues generals, de morts pel carrer fins i tot. Quin és el pitjor moment que recordes de la teva estada a Haití?
De fet, tots aquests moments que has citat, i senties els trets o a vegades bombes, i això et feia estar amb un neguit constant, i jo no sabia si podria sortir i anar a visitar els meus pacients. I llavors això, esclar, et creava un estat d'angoixa bastant important.
Haití ha tingut terratrèmols, també ha tingut tornados. Tu expliques en el teu llibre les privacions de la població, no? En molts moments hi havia falta de llum, d'aigua, de gasolina, de telèfons, alguns pillatges. Com es pot tenir una vida, no parlo ara de tu, sinó dels propis haitians, no? Com es pot tenir una vida més o menys estable en aquestes circumstàncies?
Estable no és la vida, i estan viuen el dia. La població viu amb menys d'un dòlar al dia. Són gent molt soferta que han mirat de superar tots aquests períodes tan terribles, i ara amb les bandes dels gangs, que no són més que el resultat de tots aquests períodes de colonització, ara estan colonitzats per més de 600.000 armes en mans de les bandes a Haití.
Tu vas viure a prop de la capital, tinc entès, però també vas viure lluny de la capital. Però si surts de la capital, hi ha zones on la situació és més tranquil·la?
Sí, és un país agrícola. La gent viu del que planta i del que recull, no? Hi ha sucre, arròs, hi havia cacau, hi havia cotó, el que passa que tot això ja s'ha anat acabant, hi ha molts fruits. I sí, jo, per exemple, quan vaig anar a parar al sud de la gran illa d'Haití, que és l'Illa Baix, és un lloc que es viu tranquil·lament, amb una pesca molt precària, però són gent que viuen en una illa paradisíaca i que, la veritat, molt diferent del que és un Port-au-Prince assetjat contínuament per aquests gangs.
Clar, la teva professió de psiquiatra, m'imagino que, bé, de fet en el llibre ho expliques, no? que vas tractar persones que havien estat víctimes de la repressió, de cops d'estat, etc. Què et deien, què t'explicaven? Quina és la impressió que vas tenir més significativa d'aquelles converses?
Sí, això va ser un període que vaig treballar amb metges del món. Doncs era gent que havia estat torturada, ferida i violada, dones, i llavors em parlaven amb molta pena, però són molt, molt coratjosos els haitians, i més aviat inclús evitaven de parlar-ne, no? Però nosaltres havíem creat una unitat per anar a mirar de restituir en part els efectes de tota aquesta repressió que hi havia hagut durant el cop d'estat del Cedras, que va ser en el 94.
Moltes vegades has escrit "Vull marxar d'Haití", però t'hi acabes quedant, no? I moltes vegades dius, no hi vull tornar, però hi acabes tornant. Què et portava a Haití quan la situació era complicada i tornaves a Catalunya, però després decidies tornar-hi?
Doncs mira, els vincles amb la gent, perquè són encantadors, els menys els que jo he conegut.
Moi ta reme connais, date jou m'ap mouri. Un capab jou la vime, moi déjà consenti. Soleil dans ciel boulem la pluie pas jamb tombé. Tout moun kouri caché, moun grand gou déchaîné. Oh mon Dieu, pardonnez-moi pour péché moi.
Hi han grans escriptors, pintors, músics. Haití és molt creativa, o sigui, la gent és absolutament creativa i festiva. I llavors, doncs, el paisatge, si bé està molt malmès, però és verge. Tot plegat feia que no me'n podia desprendre, o sigui, era com una mena de vincle que hi tenia, que m'ha fet sempre tornar-hi, fins ara que, mentre hi hagi aquesta situació, no hi penso tornar més.
Rita Pijoan, moltíssimes gràcies i molta sort.
A tu, gràcies.
La Rita no pensa tornar a Haití mentre duri aquesta situació, de fet és comprensible, no? D'aquí marxo cap a Sant Quirze del Vallès, on m'haig de trobar amb una haitiana que va marxar l'any passat del seu país i no sé si voldrà tornar-hi.
Me llamo Anne Janvier, soy haitiana. He venido a vivir a España desde hace 8 meses ya.
Anne, som a Sant Quirze del Vallès i som davant de la pastisseria Mix. És aquí on treballes?
Sí, es donde yo trabajo.
Molt bé. Quin dia vas marxar d'Haití? Te'n recordes, el dia?
Bueno, un día de 17 de septiembre, me acuerdo perfectamente porque no tenía que salir ese día, iba a salir el día 19. Tuve que salir antes porque la cosa estaba muy complicada entre Haití y República Dominicana y habían avisado de que iban a cerrar la frontera el mismo día. Entonces una amiga del lugar donde me habían recibido, que era el Petit Frère de Sœur, que es nuestro pequeños hermanos, pues me llamó Gina y me dijo, mira Anne, si yo fuera tú, yo saldría hoy mismo en la madrugada, porque si te quedas para el día de tu vuelo no vas a poder salir. Y mira, hasta ahora está cerrada la frontera y hasta ahora yo creo que todavía estaría en Haití.
¿Aún vivías de Haití? ¿Vivías a Port-au-Prince?
Yo la verdad es que soy del sudeste, de una ciudad que se llama Jacmel, pero hace mucho que me fui de aquella ciudad porque, bueno, para llegar a mi ciudad tiene que pasar por Puerto Príncipe y ahí mismo hay una banda muy, muy peligrosa y no hay forma de pasar. Entonces yo, por más que yo iba a Haití, no podía llegar a mi ciudad.
¿Y cómo era la vida de la teva ciudad abans de que no hi hagués violència? ¿Cómo recordas la teva vida?
Es una ciudad turística, hay muchas playas, pues la vida allí era hermosa, o sea, era tranquila, iba a todos los lugares sola, sin ningún problema, vivíamos nuestra vida tranquilamente, la verdad, y además que nosotros ofrecemos el carnaval del año que dura un mes en Haití y es muy bonito, pero ahora es imposible.
Sí. ¿Y cuándo va a cambiar? ¿Cuándo vas a ver que la situación era perillosa?
Sí, bueno, cuando yo tenía 20 años por ahí y las cosas empezaron a cambiar. La inseguridad era tan real que no se podía salir. Mis amigas empezaban a desaparecer, conocidas, vecinas, bueno, vecinos también. Mi familia tenía mucho miedo y dejábamos de ir a actividades, a la escuela, a la universidad, por tema de seguridad.
¿Qué estudiabas, Anne?
Agronomía, sí.
I haguessis trobat feina si la situació no hagués canviat i hi havia feina d'agrònom a Haití?
Sí, en aquel momento pues la agronomía era una muy buena profesión que prometía, sobre todo para contribuir al desarrollo del país o a la recuperación, porque ya se cuenta que nosotros tuvimos plantaciones de café, de muchas otras variedades que hemos perdido y queríamos recuperarlas. Y también porque pues ser agrónomo en Haití también es bien pagado, o sea, se encuentra trabajo.
Perquè, en clar, el teu país, Haití, ha tingut moltes èpoques d'inestabilitat, no? I aquesta última és molt important, no?
Però tu... Sí, que jo, por mi edad, que yo sepa, porque, bueno, yo tengo 30 años, hemos vivido muchas cosas, pero que yo sepa, es la primera vez que estamos en esta situación, la verdad. Lo peor es que estamos perdiendo la esperanza, ¿sabes? O sea, esperanza en nosotros mismos, como confianza en nosotros mismos, como para creer que va a cambiar algo, no, ya no nos queda mucho, la verdad. Es difícil llevar la cuenta, pero yo personalmente ya he perdido amigos, familiares cercanos, una persona que fue como si fuera mi hermano. De verdad que he perdido la cuenta. Es que cualquiera que viene de Haití o que vive en Haití haya perdido a alguien en esta guerra. Alguien cercano, seguro. A veces la gente sale y recibe algún tiro que no sabe de dónde viene, si es de la banda, si es de la policía, si es de, no sé, no sabe de dónde. Esta persona que le dije que era muy importante para mí, que era como si fuera mi hermano, porque mi madre lo crió prácticamente, pues fue a un lugar en Puerto Príncipe, Gavín se llama, que estaba en un lugar equivocado, en un momento equivocado, y le mataron y robaron el coche y lo dejaron ahí tirado.
Detecto que tú eres una mica pesimista, Anne.
La verdad es que sí, que yo puedo ser creativa, alegre, una persona muy, ¿cómo decirlo?, muy positiva, pero en cuanto, por ejemplo, ahora que hablamos de Haití, ya te aseguro que no voy a ser positiva ni alegre, ni normalmente somos gente alegre, que bailamos, que cantamos, que jugamos, que hablamos muy fuerte por eso, pero cuando nos paramos a pensar, no sé, no nos queda muchas cosas, digamos, positivas que contar.
¿Et planteges tornar allá si la situación mejora?
Sí, la verdad es que no sé si llamarlo plan de vida o sueño o lo que sea, pero yo pienso volver en algún momento. Pienso volver porque siento que es ahí donde puedo estar en paz, digamos. O sea, puedo estar bien. Aquí estoy bien. Tengo un trabajo, tengo amigos que me apoyan, pero me gustaría estar en paz. O sea, no sentirme tan impotente. Poder hacer algo que sí que vale la pena. Por eso yo creo que sí, en algún momento volveré. Pero ahora no es posible. Además, pues ya he tardado bastante en estabilizarme. Ahora tengo que centrarme en mí y estar bien yo primero, porque así como estoy, tampoco, como decirlo, como me atrevo a decir que puedo ayudar. No puedo, porque ni tengo que ayudarme a mí ahora. Y luego, cuando esté mejor y puedo hacerlo, volvería. Sí, en algún momento.
Anne, molts ànims i moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
En algun moment tornarà, deia l'Anne. Ara sóc als ferrocarrils per anar cap a Catalunya Ràdio, per trucar a Haití i parlar amb algú que sí que s'ha quedat al país i viu als afores de la capital.
Soy William Kennel Pierre, me dicen Willy, más corto. Yo nací en Haití en 1954. Tuve la oportunidad de estudiar arquitectura en México. Después de mis estudios, me regresé a mi país, Haití, y participé en la vida política social después de la caída de la dictadura de los Duvalier. Participé en la fundación del partido político OPL, Organización del Pueblo en Lucha.
En Willy va créixer a la capital, Port-au-Prince, una ciutat que segueix en reconstrucció des del terratrèmol del 2010 i que és l'epicentre de la inestabilitat.
Estamos viviendo la caída de todas las instituciones del Estado, la destrucción de la economía del país y la destrucción de los lazos sociales dentro del pueblo haitiano.
Les bandes armades, les gang, en diuen Haití, ho dominen tot.
Se hace mucho acento sobre los gang, que han controlado todo el territorio de la capital, hasta el Palacio Nacional. No se puede, o sea, no pueden llegar al lugar donde se ejerce el poder político. Han invadido muchos espacios, ministerios, han destruido escuelas, han destruido los hospitales.
No hay guerra, pero como si ni hagués.
Se puede comparar fácilmente con lo de Gaza, por ejemplo. No son bombas, pero puede ser peor que las bombas.
Des de fa 5 anys, Haití té un creixement negatiu de l'economia, segons el Banc Mundial. De fet, les bandes paramilitars controlen també l'economia.
Si tomamos la destrucción de los mercados, en el sentido de que ninguna mercancía, o si pueden llegar a los mercados, tienen que pagar a los gangs que controlan los espacios. Hay lugares donde los campesinos, al cultivar sus campos, tienen que dar todo el resultado de su trabajo a esos gangs.
Per aquest arquitecte, el país està destruït a nivell econòmic i institucional. Moltes empreses han fet fallida i gairebé no hi ha feina. I tot enmig d'una situació política caòtica, on el poble ja no té confiança en els seus representants.
Uno de los objetivos de los gangs, aparte de destruir literalmente todo lo que es educación y salud para el pueblo, es también impedir las manifestaciones, la expresión política del pueblo haitiano, que ya no puede salir desde hace mucho porque han matado a muchísimas personas.
El nomenament d'un altre primer ministre, el 12è en una dècada, no sembla que hagi de canviar la situació. Haití pràcticament s'ha quedat sense teixit social que participi de la vida pública. En Willy ho viu amb dolor.
Vivir una tal destrucción es algo muy, muy doloroso. Muy doloroso para hacer política, lo que se llama hacer política, la participación, o sea, la política siendo algo fundamentalmente ciudadano, donde se busca la participación del ciudadano que se entrega para su país. Podemos decir que también esos lazos políticos se han destruido.
En Willy només troba l'esperança en això.
Oh, la vida en sí. Somos humanos. O sea, la vida en sí, cualquiera que fuera la crisis que estamos viviendo, tenemos la voluntad de convivir con todos, tenemos la voluntad de construir, porque la construcción de un país no se puede hacer de un punto de vista individual, sino colectivo.
I acabarem amb una trucada a París.
Entonces, yo me llamo Jean-Marie Théodard. Yo soy decano del Departamento de Geografía de la Universidad de París 1, Sorbona.
Els haitians parlen de guerra quan es refereixen a la situació al teu país, Haití. Com definiries tu la situació d'Haití?
La situació en Haití se parece mucho a la situació d'un país en guerra. Hay una situació caótica. Más de 5.000 muertos el año pasado, más de 2.500 al inicio del 2024. No sé cuántas personas en manos de los bandidos. Más de 300.000 personas tuvieron que huir de la zona metropolitana a causa de la violencia, del terror instalado por los bandas. Uno podría pensar que Haití también conoce una situación de guerra como en Gaza, como en Ucrania, como en Afganistán y tal. No se trata aquí de un conflicto religioso, territorial, tampoco social, o sea que no son pobres en contra de los ricos, nada de eso. Tan solo se trata de la guerra de los asesinos, la guerra de las pandillas, la guerra mafiosa de los que prefieren estrellar la orden pública como para instalar un agujero negro donde todo tipo de negocio ilegal ya se puede cometer. Y entonces Haití está metido en una trampa, la que le han tendido las bandas mafiosas, los carteles de la droga, que a través de todo el Caribe controlan el negocio de las armas, de las drogas.
Jean-Marie, sabem que el 2021 el president Jovenel Moïse va ser assassinat. Què ha passat des de l'assassinat de Moïse?
Después de su muerto, el país conoció un momento de inestabilidad institucional que solo ha terminado hace, digamos, un mes, cuando finalmente el primer ministro Ariel Henry, digamos, el primer ministro que no fue electo, sino cometido aquí por los americanos que siempre tienen, digamos, el mando en la situación haitiana. Pero Ariel Henry no hizo nada.
Ara hi ha un govern provisional. Creus que pot fer alguna cosa per canviar la situació, aquest govern provisional?
Esta comisión presidencial transitual, que tiene el papel de representar el país frente a las instituciones internacionales, tiene también la obligación de aplastar esta violencia, que es realmente un cáncer. Pero no tienen el dinero, no tienen las tropas.
I creus, Jean-Marie, que l'arribada dels soldats de Kènia en el marc de la Missió Internacional de Seguretat de l'ONU pot millorar almenys la situació de violència d'Haití?
Hay una esperanza muy, muy, muy grande en la llegada de las fuerzas africanas, de Kenia, también de Benín. Pero el problema es que esos dos países se encuentran a miles de kilómetros de Haití. Dos países que aún tienen problemas de violencia en su propio territorio. Pero hay dos problemas. El uno es que las bandas criminales en Haití no se puede aplastar con solamente policías. Aquí se habla de guerra, no de mantenimiento de la orden, como se hace en una ciudad civilizada. Otro problema es una falta de, digamos, de tiempo. Tan solo tienen 2 años, un problema que confrontamos desde más de 30 años. Necesitamos de un ayuda de largo plazo.
Has parlat d'aquestes bandes criminals com a càncer, les has definides, són de fet més fortes que el propi estat. Un dels seus líders es fa dir Barbecue.
No creiem en diàleg. No puc diàleg, no toujours pour né pour diàleg. Me grup mon sa que la classe politique sa que la yo parla pour diàleg.
Ens pots explicar qui és Barbecue?
Barbecue és un ex policia que de repente se transformó en el enemigo público número uno. Es un criminal enganchado en el tráfico de la droga. Fue primero utilizado por el expresidente Jovenel como jefe de una milicia cometida a aplastar las reivindicaciones populares durante los años 2016-2018. Y Barbecue fue el principal autor de un masacre ocurrido en el 2018, donde más de 80 personas en el suburbio de La Saline fueron machacados a machete, ¿eh? Y fue algo muy horrible. Y después del asesinato del presidente Jovenel Moïse, Barbecue se transformó en un pseudo-revolucionario. Y entonces, en un estado donde ya no hay ejército y la policía muy corrompida, el Estado ha perdido el monopolio de la violencia legítima. Barbecue está aterrorizando la población civil y es el símbolo del derrumbe del Estado de Derecho en Haití.
Tu ets haitià, ets també una de les veus més respectades a l'exili per parlar del teu país. Has perdut l'esperança en Haití?
Total. En Haití nunca hemos luchado con la idea de la esperanza. La libertad por la que han luchado mis antepasados esclavos no era una esperanza, era un derecho. Era un derecho natural del hombre y entonces hemos luchado con coraje. No tenemos ninguna esperanza de lograr algo, pero la situación donde estamos ya no lo podemos aguantar. Y es por lo tanto que estamos siempre en pie de lucha.
Jean-Marie Théodat, moltíssimes gràcies i una abraçada des de Barcelona.
Una abraçada molt forta, sí, París també. Bon dia a teu també.
Mapamundi, muntatge musical de Josep Lluís Santissó i producció de Ricard García. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.